Io mi nulla entro con giro tutto qua, pure. Eres un goig per mi presentar el senyor Joan Buscó i Corazó, que és llicenciat FIE per la Universitat de Barcelona i a més és musicòleg, és autor de diversos llibres i alguns dels quals, doncs, de manera molt directa, relacionats amb el món intel·lectual i cultural d'aquest simpòsit, perquè té un llibre dedicat a Francesc Xavier Llorens i Barba i el pensament filosòfic de Catalunya, i un altre titulat Rodolf Llorens i Jordana, més enllà del noucentisme, de l'any 2001. Avui, aquest matí, ens parlarà de la saviesa del cos a la filosofia. A més, està a punt de defensar la seva tesi doctoral a la Universitat de Barcelona.
Bé, moltes gràcies. En tot cas, jo he plantejat la meva aportació, la meva presentació de la visió que tinc de Torró, una miqueta diferent de la que hi ha hagut avui, però penso que també complementària, que em sembla que em porta bé. I després per la manera que jo he arribat a Torró. En certa manera vaig arribar a Torró a través de Rodolf Llorens, i des de Rodolf Llorens a Torró, no? I dos, evidentment. Vaig arribar-hi al revés, i aleshores això m'ha provocat que més que d'entrada la figura m'interessés sobretot el contrast de les idees i totes les aportacions que ell va anar fent i l'actualitat d'aquestes aportacions. No? És a dir, a l'hora de valorar unes figures i unes altres, doncs les repercussions que han tingut a la filosofia catalana amb uns autors i uns altres, i després la valoració que avui en dia, o les llances que va obrir Torró i que avui en dia ens serveixen, no? Per entendre, és a dir, per què convindré fer un debat sobre Torró, perquè convé que s'ensenyi, perquè convé que el coneguem, quines coses hi podem veure més interessants, per exemple, que en altres autors, com l'Ors, que potser en té menys de coses interessants de cara avui en dia, i potser el Torró en té més, no? I això ha sigut una miqueta el meu... Vaig entrar així i una miqueta segur i intentaré més o menys resumir en uns 4 o 5 punts bàsics que he anat dividint la meva presentació avui. I en miqueta penso que el Torró, així a grans trets, podríem dir que té unes quantes coses interessants, no? Sobretot avui en dia. En primer lloc, que és un autor que no és filòsof, és biòleg, però en un moment no tenia la carrera però era biòleg, és a dir, està al mig, però no està al mig ben bé, sinó que en realitat el que fa és encaixar dues ciències diferents, no? I això que avui en dia parlem tant, no? I la divisió de les ciències, l'especialització, evidentment l'especialització és necessària perquè si no no avancem, però hi ha un moment que l'especialització fragmenta, no? I aleshores en Torró el que fa és al revés, no? Potser l'Ors, el gran problema de l'Ors, i que hem estat discutint avui, és que va fragmentar excessivament. És a dir, el concepte de filosofia de l'Ors i el concepte de filosofia d'en Torró són completament oposats, no? I aquí va venir també la pugna intel·lectual entre ells dos, no? I potser la pugna ve d'aquí, que la formació del Torró és científica, i per tant d'aquí arriba la filosofia i arriba l'art, i l'Ors faria el camí una miqueta a la inversa, no? Intentarem una miqueta mostrar aquests camins. Després em sembla interessant el Torró, perquè jo diria que és un punt d'inflexió a la cultura catalana contemporània, no? És a dir, comencem amb la Renaixença, quan sempre hi ha hagut dues cares, la cultura catalana, la Renaixença i la Renaixença oficial, amb el Milà Fontanals, el Llorens i Barba, el Vidal i Valenciano, i hi ha la Renaixença popular, la Renaixença no oficial, per dir-ho així, que seria el Vidal i Valenciano Eduard, que era el federalista republicà, el Robreño, és a dir, tot, el Pitarra, no? És a dir, sempre tenim com dues cares, no? Que es van... A la Catalunya contemporània hi ha sempre com dues bandes ideològiques, no? Una banda hi ha, més diem, la conservadora, la dreta, l'acadèmica, l'oficial, i l'altra banda l'extraoficial, la de fora, la més escarranosa, la més deixada de costat. I jo penso que l'època de Torró i Ors era tot el mateix. L'Ors representa més la banda oficial, la banda acadèmica, la banda conservadora, i en canvi en Torró va quedant fora, per ser tant per les idees liberals com per tot plegat, no? I aleshores és la dialèctica que s'estableix a tota la Catalunya contemporània, que després repercutirà en Ors, Llorens i Jordana, no? És a dir que... i o en Ors i Ferreter i Mora, la discussió i el debat que hi ha entre ells, en el fons, és el mateix, no?, d'aquestes arrels. I potser impliquen una visió diferent, però de tota manera, malgrat que hi ha sempre aquesta dialèctica que a vegades entre germans, no?, germans Milà i Fontanals, els germans Vidal i Valenciano, que és a vegades més familiar, hi ha una línia de continuïtat, no?, a la cultura catalana contemporània. Aleshores, hi ha un punt d'inflexió, primer, la Renaixença, filosòficament, que seria Llorenç i Barba, que és el primer que vol començar a donar rigor de nou a la filosofia a Catalunya, feta a Catalunya, i que, per tant, fa una tasca de renovació de l'escolàstica i que fa tot el seu projecte de la filosofia del sentit comú, no? Que fa una barreja una mica estranya, però que funciona entre els autors escocesos i els autors alemanys, i llavors ho reinterpreta una miqueta des de la vessant de Catalunya i crea una cosa que no està malament, és a dir, té una certa coherència tot ell i tot ella, no? I aquesta filosofia del sentit comú té un objectiu bàsic, no? Que és canviar el punt de mirada de la filosofia catalana, per tant, de la ciència catalana. És a dir, en lloc de centrar-nos en Déu, en metafísica, ens centrarem en la subjectivitat humana, en la consciència humana. Aquest és la filosofia del sentit comú, el que pretén és investigar la consciència humana perquè així conèixer nosaltres qui som, els valors que funcionen, en certa manera, és a dir, partir de la subjectivitat, com la manada de racionalisme i de Kant, també, encara que es van allà, no? I clar, això comença a finals del XIX, mort jove, Llorenç i Barba mort el 72, però crea aquest primer punt d'inflexió a la cultura catalana, no? I aquest punt penso que ha sigut una constant, i abans ha sortit la idea de mestratges i de deixebles, i a vegades jo penso que el Barba va encertar molt bé quan des de l'exili m'ha acabat i que l'Escola de Barcelona de Filosofia, més que un mestratge com a Madrid i ve l'Ortega, que era el gran mestre i els altres tots seguien l'Ortega, el que passava a Barcelona és que el mestratge era més per maneres de fer, per estils de pensar, per coses que es anaven escampant, més que no pas perquè hi hagués un mestre que anés dictant el mestratge als altres deixebles, no? És a dir, que per tant hi ha la continuïtat. Jo penso que comença en Llorenç i Barba, va seguint Jaume Serra i Hunter, que ha sortit d'aquí, seguirà en Rauli Parella, seguirà en Eduard Nicol, Rolf Llorenç. Penso que tots tenen, en certa manera, unes constants, tant en Eduard Nicol, evidentment, no? En la manera de pensar, en la manera de tractar els temes i en les temàtiques que s'ocupen. Si ens fixem els autors catalans, a partir de Llorenç i Barba, quasi tots se centren en la subjectivitat, la consciència, la identitat, la personalitat. I aquest serà un tema cada vegada tractat amb més rigor. Comencem d'una manera fundacional en Llorenç i Barba i després ens en anem, jo diria que l'altre punt important seria Ramon Turró. Hi ha uns anys d'un cert impàs, que és fins que arriba a Serra i Hunter i fins a l'universitat, però d'altra banda hi ha Turró, que crea una nova manera d'enfrontar-se al problema, i aquest punt d'inflació ens portarà els Pi i Sunyer, el Roure Parella, Eduard Nicol mateix, és a dir, tota una sèrie d'autors posteriors que sí que seguiran aquestes pautes de rigor i aquestes pautes en certa manera marcades per Turró, reclamades per Turró des de la disciplina mental i des d'altres llibres que penso que sí que van tenir una certa influència en la manera de treballar i en la temàtica de tots els autors catalans a l'exili o aquí. I que per tant que arriba fins ara, Eduard Nicol mort l'any 91, per tant jo penso que totes aquestes problemàtiques de la consciència, de la subjectivitat i de la manera d'enfocar-les d'ençà de Turró, doncs és en certa manera d'autora d'aquest moment. I aleshores, el que jo faria aquí seria això, no? És a dir, repassar una miqueta l'obra de Turró, en general, no ens centraria en cap cosa concreta, una miqueta els trets generals, que jo penso que els situen per crear aquest punt d'inflexió dintre la cultura catalana, per veure com aquests punts generen vies d'investigació que arriben fins avui en dia, o generen intuïcions. Jo penso que Turró té dos avantatges importants. Un és que era molt rigorós i per tant treballava científicament i reflexionava les coses, això fa que la seva obra tingui consistència avui. Però d'altra banda, Turró, tot i que moltes coses no sabia com explicar-les, perquè és normal, a l'època no hi havia els mateixos mètodes que avui en dia, té grans intuïcions, no? I això sol passar amb la gent que treballa rigorosament, que les intuïcions que trobes en la seva obra són enlluernadores o dius, hosti, si això que... No, a vegades veus un autor d'avui que diu una cosa i dius, no, si això es va dir fa 100 anys, no calia que... O Turró, això que avui la ciència pot demostrar que és així, Turró ho intuïa, i ho deia amb les seves paraules i amb el seu llenguatge, però ja la visió que ens dona és una visió encertada, no? I per això jo penso que és un clàssic de la cultura contemporània, és a dir, llegir Turró t'obre la ment, no? I llavors et serveix per enfrontar-te amb problemàtiques molt actuals. I aquest seria, penso que és el punt més important, que avui també l'hem de reivindicar aquí, no? La validesa de Turró avui, de cara a comprendre el que està passant avui en dia. I aquests així són els trets generals, més o menys, de per on aniré jo. Bé, comencem per Turró. Turró era, jo penso que s'ha vist aquí i es veurà al llarg dels dies, era un personatge que tenia molts interessos, que tenia interessos molt amplis. Si jo els tenia curiositat, jo penso que Turró també en tenia molts. I per això parla d'art, parla de ciència, es dedica a la filosofia, investiga, es dedica a la política, jo penso que és una persona molt activa i amb molts interessos, i que en el fons el que fa ell és vehicular, buscar la manera de que tots aquests interessos ell pugui comprendre perquè els té, o perquè l'ésser humà té tots aquests interessos, no? Perquè fem art, per l'altra banda perquè ens barallem, per l'altra banda perquè busquem les ciències, és a dir, intenta buscar una manera de lligar-los tots, és a dir, que hi hagi alguna explicació, alguna comprensió, alguna mirada que sigui capaç d'abarcar els diferents àmbits i de fer-ho amb una certa rigorositat, no? Aleshores, ell, evidentment, està cantant de la ciència, però, clar, ell veu que la ciència sola no té prou, que necessitem que no ens podem quedar amb els fets concrets, que els fets concrets són de conclusions, les conclusions mirades, i de les mirades hem de treure, per exemple, un projecte educatiu que és diferent d'un altre, i d'aquí un projecte polític, i per tant, tot lligant, no? I veu que si comença, la vida comença en el moviment, no? Doncs tot moviment acabem amb les coses de l'art. Aleshores, com s'explica aquesta unitat, no? Com podem passar del moviment més simple, de la interiorització del moviment, que seria el fisiològic, fins a les creacions artístiques, no? Quin lligam hi ha entre totes aquestes coses? I clar, això és el que ell l'obliga a barrejar, a mesclar, diríem, perquè ho fa bé, és filosofia i biologia. I jo penso que ell defineix bastant clarament com les barreja. Ell diu que la filosofia seria la banda que es dedica a reflexionar l'epistemologia, és a dir, les qüestions epistemològiques del que anem coneixent. És també la banda que aporta la metodologia, és a dir, que reflexiona sobre si la metodologia és adequada, i seria també la part que reflexiona sobre l'estètica. Per tant, la filosofia, dintre d'aquesta mescla, té tres grans àmbits, no? L'epistemològic d'una banda, és mirar les idees, com funcionen, com s'estructuren, com van integrant-se en allò que anem coneixent. D'altra banda, investiga la metodologia, és a dir, si els mètodes que fem servir són els més adequats, si no ho són, quins hem de canviar per investigar què, com ho hem de fer. Això seria una reflexió que la fa la filosofia. I després tenim és la banda filosòfica, seria una reflexió estètica, no? Sobre l'estudi del que seria el llenguatge, però el llenguatge ja a nivell de creacions artístiques, de música, d'art. I aleshores, això seria el que ell fica com a banda més filosòfica en els seus llibres, serien aquests tres grans apartats que surten com els tres més filosòfics. I el que seria la banda més biològica, o més científica, jo diria, perquè biològica tampoc no voldria reduir-ho, seria conèixer tot això ens ha de servir per una cosa, que és a partir del coneixement i dels mètodes concrets i empírics, conèixer l'ésser humà, i més concretament el psiquisme humà, que és l'àmbit que a ell li interessa. I això situa una escissió, jo penso que cabdal amb Eugeni d'Ors, i no és només... és conceptual i després serà, evidentment, pràctica i serà de tot tipus, i baralles i pel que vulguem, perquè el noucentisme, és a dir, que aquesta visió del Torro trenca amb el noucentisme, i això també ve per filiacions europees, pels autors que un i altre llegeixen. És igual que la cisió entre Pujols i Ors, en certa mesura, també ve trencada per culpa dels autors europeus que un o l'altre agafen. I penso que Alors té una visió de la cultura, d'una lluita per la cultura i una lluita per l'arbitrarietat, imposició de les idees, imposició de la ciència, que en el fons és com la manera de dominar la natura, que és el que vol la liomàquia, no? La lluita seria acabar creant tota una esfera humana de comprensió, de sentit i de valor, que és humana, no és natural, però que és la que s'imposa sobre la natura. En certa mesura hi ha un arbitrarianisme, una visió oceana, no? Que és... hi ha una escissió, nosaltres trenquem aquesta escissió com a humans i creem tot el mite, llavors tot el mite de voler ser enterrat a Vilafranca, com a retorn a la Terra on va néixer. És a dir, les ficcions s'accepten, s'accepta que la ciència és ficció, que l'art és ficció, que tot és ficció, però que aquesta ficció ens serveix per moltes coses, en una certa mesura kantiana, no? Per exemple, els neokantians també tiren cap aquí en aquesta època, la de l'Ursiana, en què les ficcions saben que el coneixement és ficció, i que per tant mai arribem al fons de tot, i el que fan és dir, en lloc de quedar-se aquí, en aquest estadi, que seria potser el que estem més avui en dia, el que fan és fer un pas més i dir, però la ficció ens serveix per viure millor, per fer impulsar l'humanisme, i per tant fem que la ficció sigui una cosa real, i vivim en la ficció, en el mite. Això seria una miqueta el que fa l'Ors, no? Crear sentits i valors constantment, és el que està fent ella en la seva vida, no? Per això passa de dir-se Ors, a d'Ors, que això és un majestàtic que s'explica, però després es diu genis, no? Diu Eugeni d'Ors ha desaparegut, no existeix, ho diu el glosari, i a partir d'ara soc genius. I genius què és? És l'àngel que ha generat la vida, que és el que permetrà que jo pugui arribar a tot arreu i pugui viure eternament i pugui ser intemporal, en certa mesura. És a dir, hi ha l'os de carn i ossos i hi ha l'os d'àngel, que és l'àngel i vens, que és l'os que està en la cultura, que és un os diferent, que és gent, ja no és os. Llavors ell el que fa és ja estar una cultura que se'n va, no? I a partir d'aquí vol tenir repercussió en la vida, però es deslliga de la natura, nega tot el que és la part animal, la part natural de l'ésser humà, per dir-ho així, és una mica bèstia. I Turró fa al revés. En lloc de voler que la cultura sigui l'esfera que es posa per damunt del que és la natura, vol que tinguem una comprensió que relligui les dues coses, és a dir, que ens permeti entendre per què a partir de la matèria pot haver raó, per què a partir de la matèria pot haver art, i per què si l'art té un lligam cap a la fisiologia, si la fisiologia afecta l'art, és a dir, tot, aquest, ell vol treballar aquest àmbit. Per tant, això separa completament el noucentisme del projecte del Turró, que jo no s'ha definit, perquè penso que no s'ha definit per la Guerra Civil. Jo diria que el primer autor que defineix o que comença a fer-ho seria Rodolf Llorenç. L'any 37 publica La Ben Nascuda, que és que publica en plena Guerra Civil, que és la rèplica, La Ben Plantada. Després publicarà més llibres, però hi ha l'exili, per tant, que seria, jo vaig dir un llibre més enllà del noucentisme, perquè ells no van arribar a definir aquest moviment. Però ells sí, el que sí que van fer és una tasca constant de dinamitació de les bases del noucentisme, perquè deien que si les dinamitàvem podríem fer un pas més endavant de la cultura catalana, que evidentment no es va poder fer per molts motius. I una miqueta, aquí també hi ha el trencament entre un Ferreter Mora, no? Ferreter Mora era... Després va acceptar, Ramon Turró va acceptar Rodolf Llorenç al diccionari. Després de les crítiques dels anys 50 els va incorporar tots dos i va dir que l'únic filòsof català que havia seguit l'exemple de Turró havia sigut Rodolf Llorenç, que era una filla basada en la integració de les dades i arrelada en la fisiologia per entendre la part de la consciència humana. Això és la definició que va fer Cortella, però la va fer en Ferreter Mora. I penso que això ha sigut aquesta manca d'oficialitat, no? del Turró, i l'oficialitat de Genius, o l'oficialitat de Ferreter Mora, o del pensament imperant, ha fet això que Turró n'és quedant una miqueta endarrere. Ja s'han citat algunes coses, no?, del Rodolf Llorenç, i aquí també tenia una que havia copiat i que la diré, però penso que es vol recordar-ne algunes d'aquestes, no? El Rodolf Llorenç escrivia el següent sobre en Turró, contraposant-lo, evidentment, a l'os. Perquè aquí hi ha hagut un filòsof de gran importància i al qual ningú no li diu res. És en Ramon Turró, i valdria la pena estudiar-lo. El que va dir de la saviesa del cos és molt important. El cos té la seva saviesa pròpia i sap què li convé. Tot el tema de la sensibilitat tròfica l'estudia molt bé. A França li havien fet cas. Però aquí, com que era un home d'esquerra, jo en tinc ganes... Bueno, i doncs talla, i llavors diu, jo en tinc ganes, i potser si deixo alguna cosa, l'últim que faci serà un record de Ramon Turró. No el vaig conèixer mai personalment, però sempre m'ha impressionat molt. Si sí, una altra biografia perduda, entre els papers dels familiars de Rodolf Llorenç s'han anat d'una família a l'altra i per tant tampoc hem aconseguit trobar si va arribar a fer l'estudi sobre la figura d'ell. Escriu això quasi just abans de morir, mort l'any 85, i això ho escriu el 84. No sé si va arribar, però en tot cas un altre projecte fracassat. I diu aquestes diverses coses, no? És a dir, la saviesa del cos, com a reflexa de la posterior saviesa del pensament. Aquesta seria la consciència, estaria al mig de lligar els àmbits cultural i biològic, l'àmbit natural i l'àmbit espiritual. És a dir, com aconseguir que t'encaixi? Això seria, penso jo, l'obra de Turró que el separa dels altres autors, de l'os o del noucentisme. I aleshores el Rodolfo Urnebla, això, no? Diu, l'os parlava de les metafòriques fam i set de veritat, mentre en Turró estudiava la veritable fam i set que ens donen seguretat de la realitat exterior. Abans que Genius fes filosofia i publiqués l'obra de La Ben Plantada, el doctor Turró feia filosofia científica i publicava la seva obra fonamental, Els Orígens del Coneixement, La Fam, un estudi de la naturalesa específica de la sensibilitat tròfica, i demostrava la part que pren en la constitució de la personalitat psíquica de la vida vegetativa. Explica com d'una arrel autènticament vital neix la vida interactiva. Aquest seria, jo penso, un bon resum de tota l'obra immensa i llarga i el trosso més científic i el trosso més filosòfica d'en Ramon Turró. És a dir, trobar les arrels vitals de la consciència humana. Però, clar, aquestes arrels poden caure en os, és a dir, cauen doncs, la forma biològica de la lògica i poden caure i quan les podem fer d'una manera més etèrica, més literària, més metafòrica, perquè en el fons mai podem arribar a saber del tot i per tant ens podem permetre ser metafòrics i ja n'hi ha prou. O podem buscar el camí que va seguir el Turró i que és El Turró diu que el mètode intel·lectual és el mètode experimental, el mètode concret, i per tant que si volem conèixer aquestes arts, volem conèixer com hi ha un desenvolupament, el que hem d'anar és a baix, i des de baix construir cap dalt, no? Que seria el mètode posat a l'oceà, que dirà, com que no podem anar baix de tot mai, el que hem de fer és anar dalt i de dalt baixar. I Turró dirà, encara que mai puguem arribar a baix de tot, el que hem de fer és anar avall i després anar pujant amunt, no? I canviar. I aquest seria el primer pas, penso jo, de Turró important, que és aquest anar enrere per tornar amunt. Però clar, aquest pas implica més canvis, jo penso, sobretot a nivell conceptual a l'època, i avui en dia una miqueta, però ja no tant. Clar, va implicar un gran gir copernicà, per això va ser traduït a l'alemany i al francès, perquè clar, Kant, Turró proposava una cosa que en aquells moments suposava les grans línies de pensament que hi havia a Europa. Una seria el neocantisme, que és més formal, l'altra seria l'idealisme alemany, que era molt present en les investigacions, que estaria més en Eugeni d'Ors, i l'altre seria l'empirisme estricte. És a dir, ell no és ni un empirista estricte, ni és un idealista, ni és kantià. Ell diu que hem de superar, ho diu explícitament. Hem d'anar més enllà de l'idealisme i de l'empirisme, però això no vol dir crear una nova manera, sinó ajuntar les dues maneres que tenim. L'idealisme i l'empirisme han aportat coses positives. El que hem de fer per avançar és ajuntar-les. Això és el que ell es proposa. I clar, això és un canvi, sobretot quan hi ha escoles creades, evidentment els que estan en una escola determinada diran que no, que els altres estan equivocats, no? El que passava habitualment, i ell aquí això li genera un altre conflicte, no? Però jo penso que intel·lectualment és cap on s'ha tendit avui en dia també, és a dir, aconseguir aquesta unió, és a dir, no quedar-nos ni en un empirisme estricte que no ens portaria grans aportacions, seria molt fragmentari, podríem descobrir coses molt importants, però no del tot, i ni quedar-nos en un idealisme que en el fons el que fa és amagar-nos pel coneixement real de la consciència humana, de l'ésser humà, que seria l'altra vessant contra la que es va llegint. I jo penso que això ha donat, avui en dia estem començant a veure els primers resultats d'aquesta unió de Turró, no? És a dir, les investigacions de la visió humana que ha fet en Crick i en Koch, o tot el que s'ha parlat de la consciència en Dennett, en certs aspectes, no en tots, perquè Dennett és massa materialista, o tot el que sabem ara del sistema olfactiu i de la manera que tenim de memoritzar els olors i tot plegat, té molt a veure en aquest trobar les arrels de baix del que després tenim més amunt. Que moltes vegades són unes arrels que ens sembla que no hi són, no? Però l'especialització de l'olfacte, no? Doncs és una cosa interessant, no? De l'oïda, de la visió, de la consciència. I per tant que em trigarem molts anys segurament a tenir el contingut de lo de baix, o no ho tindrem mai del tot. Però penso que estem caminant, i per això ens va bé que algú ens digui que va bé que caminem per baix, però que no perdem, que lo de baix no es faci perdre, que en el fons tot això explota més amunt, va més cap amunt. Llavors el resum d'això seria això, no? És a dir, Turró crea un punt d'inflexió de la cultura catalana, però un punt d'inflexió que és vàlid a la seva època, que té junts ja la seva època més enllà de Catalunya, de l'est d'Europa, i que avui en dia és vàlid aquest punt d'inflexió, que per tant l'hem de tenir molt en compte, perquè és una superació de l'apriorisme racionalista i de qualsevol apriorisme en general, i també dels reduccionismes materialistes, no? I aleshores, i perquè ens vol crear aquesta visió, no? Ens diu, l'objectiu màxim de les ciències humanes o experimentals és trobar com englobem, com entenem tota aquesta totalitat, que nosaltres tenim al mig, o la consciència, la subjectivitat està al mig, com trobar, no? És allò que els neuròlegs avui diríem que el control cerebral organitzat va donar lloc a la ment, i la ment dona lloc a la consciència, doncs tots aquests processos estan integrats, no? Quan dintre un sistema viu, i ell diu, això és el que hem de conèixer realment, i això després té unes implicacions en altres àmbits que ara se'ls veurem cap al final una miqueta. Bé, per tant, el gir es traduiria en una idea bàsica, no? En una visió de la vida que té Turró. Ell diria que la vida és concebuda com una transformació no interrompuda de la vida mitjançant processos tròfics o de la nutrició, aquests serien els primers grups, per tant, de la matèria a partir de processos tròfics i de nutrició, anem transformant la vida amb una funció primordial, que és el manteniment d'aquesta vida i el seu procés fins que s'acaba, però en tot cas que el procés continuï en un camí que seria cap a la complexitat, no? Cap a nivells d'alta complexitat, però el sistema nerviós ja ho és, però també ho és l'art, com el llenguatge com ho veurem després, i que finalment esclata en l'art, no? I que això que va amunt també té repercussió endavant. Aquest seria la idea aquesta rectora d'aquesta visió que ell vol donar o crea com un gir així, un gir copernicà a la cultura catalana, i que podria dir una frase curta, i ja els autors que han sortit avui, jo diria que si Eugeni Gaus lluita per la cultura, doncs Ramon Turró lluita per la vida, no? Que és el que després el portarà a l'acció política. No? La gran diferència seria, si Eugeni Gaus és el, sempre diu la lluita per la cultura, la lluita per la cultura, Turró diria la lluita per la vida, la lluita per la vida, per conèixer-la però també la, per transformar-la. No? Per això, quan cita autors catalans, cita Llull, i cita Lluís Terrena, per tant cita espirituals, cita els que van estar sempre a l'altre costat, els que Llull defensava l'individu com la transformació de la societat. Evidentment, en aquell moment, en mateix moment, la cultura oficial, a través de Ramon de Penafort, imposa Sant Tomàs d'Aquino, que és la visió contraposada, no? I que és la que s'imposarà a Occident. Però és a dir, sempre està a l'altre costat, no? I sempre amb, unes, amb uns paràmetres ideològics que lliga molt bé la tradició catalana, que ens reivindica, evidentment, com hem vist en Verdaguer i en tants altres autors. Bé, i aleshores, clar, aquesta idea general, aquest gir copernicà que proposa aquest torneig de ciències, s'ha de començar per algun costat, evidentment era un home que treballava i que juga, d'algú molt encertat a la contraposició, no? L'home que juga i que treballa, l'home que treballa i que juga. I llavors els primers processos que ell investigarà són la percepció i la sensibilitat, no? Dirà la base, és a dir, d'una banda tenim tots els elements que serien més materials, per dir-ho així, però després ja tenim els intermitjos, els que comencen a no ser tan tròfics, que ja comencen a ser més espirituals, més humans, més racionals, és difícil de classificar, però seria la percepció de sensibilitat, no? Que seria on que nosaltres comencem a ser qui som, no? I aleshores serien els dos primers àmbits que ell pensa que s'han d'investigar per anar coneixent la consciència, el psiquisme humà, que seria l'objectiu final, no? Coneixer-lo de baix, però en el fons el que ens interessa és la part del mig, que és la que estem nosaltres, i perquè és la que vivim i és la que ens afectarà les vides. I aquests serien els dos àmbits que ell es proposa estudiar com a primers, no? Així des de la perspectiva filosòfica. Percepció i sensibilitat. I dirà algunes coses interessants i tornarà una vegada a barallar-se amb qui convingui, perquè ell dirà d'entrada que no s'han investigat. És a dir, que fins ara són dos àmbits que han quedat deslluïts, és a dir, que s'han quedat fora, que la psicologia no ha sigut capaç d'investigar cap d'aquests dos àmbits. Per exemple, Llorenç Ibarra, la gran diferència serà aquesta, no? El gran salt qualitatiu. Llorenç Ibarra encara és introspectiu, Freud és introspectiu. Són mètodes que defensen la introspecció com a màxima investigació, mètodes que fins aleshores demanaven el conductisme, estudiar la conducta per entendre el psiquisme, i ell dirà, ni introspecció, ni conductisme, tot això no ens porta enlloc, no ens porta a cap coneixement del psiquisme humà, ni a cap coneixement de la consciència. Per tant, el que hem de fer és una psicologia experimental de veritat i nova, perquè si volem conèixer la percepció de la sensibilitat, però sobretot les repercussions d'aquests àmbits, hem de fer una psicologia que sigui diferent, que sigui realment experimental. I realment experimental vol dir que no tingui en compte només les idees, només el llenguatge, només el que jo pugui dir de mi mateix, sinó que tingui en compte els processos químics, físics, que hi ha a sota d'una percepció, a sota d'un olor, a sota d'una idea. I aleshores, per tant, que si no tenim els físics, no podem conèixer els mentals. I si no tenim els mentals, evidentment no podem conèixer els físics. Però que no els separa. Tenim que hi ha completament el dualisme cartesià, el dualisme modern, en què la ment està per un costat, el cos per l'altre, sinó que diu, els hem d'ajuntar, i no redueix una a l'altra, que això és potser un dels problemes encara actuals dintre d'aquest àmbit d'investigació, per això he dit Dennett abans, que és un dels autors que per mi és reduccionista excessivament, és que encara volem reduir, a vegades diem, és que tota la ment, tot és química, la mort és química, això és química, això és una pastilla o arreglo, i dius, no, possiblement no és tot químic, ni tampoc, de la mateixa manera que ja s'accepta generalment que no és espiritual, és a dir, que no, les coses no són etèries, no, la consciència no existeix allà sola, sense cervell d'evidentment, sense manera de consciència, no. Doncs també hem d'acceptar al revés, i ell ja ho accepta, és a dir, ell diu, hem d'investigar la part de dalt, però hem d'investigar també la de baix, perquè si hi ha una idea, hi ha uns efectes químics a sota, hi ha uns efectes materials, i hem d'entendre els dos processos per entendre la vida. Si no els tenim tots dos, junts, no ens serviran. I els autors que fins ara hi ha, en Bunn i tots els que tenim de moda a la nostra època, no serveixen. Aquest seria un altre crit de fet. I dirà, clar, dirà, si no partim d'aquí, ja tornem a quedar en una certa roda, el peix que es menja la cua, tornarem a quedar igual. No tindrem un principi vàlid on començar i, per tant, no acabarem bé. Aquest seria el que ell critica. I per això reclama aquest una nova psicologia experimental. Ell diu que la que hi ha fins aleshores no serveix i que, per tant, hem de fer una altra de nova que sigui experimental de veritat. És a dir, que no només es pregunti, jo dic, mira, jo penso això perquè sóc així, sinó que digui jo penso això, però penso ja pensaments perquè en el fons hi ha un substrat biològic a sota els pensaments. Una altra cosa interessant que dirà de... Després dirà, a més, hem de tenir en compte que la percepció no és neutra, que nosaltres no som receptacles, que no rebem les coses i les quedem i les anem acumulant, sinó que la percepció és activa, això ho veiem en el llenguatge, no? S'ha parlat avui del llenguatge i hem vist que ell és, defensa la diversitat lingüística, el llenguatge matern, la diversitat, perquè el llenguatge ell l'entén com un pòsit de memòria, és a dir, cada paraula té tota una sèrie de connotacions que s'han anat agregant en aquella paraula, en aquell concepte, i per tant cada llenguatge té una mirada diferent del món i per tant qualitativament és diferent d'un altre llenguatge. I ell defensarà això d'entrada, però clar, aquesta visió també li porta a dir per això com es produeix, això vol dir que no hi ha una acumulació. Ell clar, no ho pot explicar, això ho estem tot just començant a explicar avui en dia i encara en molts debats, no? Però ell té la idea clara de dir el que passa a la ment no és que hi ha un estímul i jo rebo un estímul i ja està, un dia faig una resposta. No hi ha un estímul-resposta, és al revés. Hi ha un estímul i aquest estímul genera, és rebut activament, no el rebo jo i responc i s'ha acabat. O no l'acumulo com una dada d'informació. No hi ha un procés, una comunicació que jo et dono una informació, tu ja la tens, un cop ja la tens i ja està, ja la tens acumulada en tu. Sinó que jo aquesta informació la rebo d'una manera determinada, l'agrego d'una manera determinada a la meva memòria, al meu llenguatge, a la meva sensibilitat, a la meva mirada. I aleshores crea com... L'idea que s'abstreu quan llegeixes ell, no? És com una xarxa en què et trobem nusos temporals. No? Cada paraula és un nus temporal, però també cada concepte és un nus temporal. Després, quan parles conceptes, també ho diu, no? Els conceptes es van configurant, transformant, però sempre per agregació, i l'agregació transforma allò que hi havia. I per tant, és com un procés dinàmic de vida. No? Qual cosa el que està fent Torró, és el que hem fet Varela, que és el dos de Massi avui en dia, no? És dir que el que és la part lingüística, psíquica, no és res més que un reflexe de la part física que tenim. En el sentit, no de que una depengui de l'altra, sinó en el sentit que els patrons de vida que ens serveixen per entendre una també ens poden servir per entendre l'altra. Per què? Perquè tant un àmbit com l'altre són sistemes vius. La ment no és una cosa estanca, amb les idees estables, sinó que les idees es transformen i es mouen. El llenguatge es transforma i es mou. El cos es transforma i es mou, s'ha d'adaptar-se sempre al procés de vida. Aleshores, si tot això es transforma i es mou, vol dir que és dinàmic, vol dir que és un procés constant, que no està quiet, no som receptors, sinó que som creadors, no som passius, sinó que som constantment en tots aquests àmbits. Això vol dir que la vida és activa en tots aquests àmbits. Per tant, ell no ho diu, ell diu això, el que no diu és clar, diu possiblement que hi ha uns patrons que ens permetran entendre l'activitat d'una banda i la de l'altra. Com s'enfronta la complexitat del llenguatge i com s'enfronta les idees i com s'enfronta el cos, no? Com s'hi va enfrontar el cervell. En certa mesura, ell situa en aquesta esfera, no? Que penso que és la més interessant que ens pot situar perquè és la que avui precisament estem investigant, no? Com a major nivell de complexitat s'organitza i s'autoorganitza aquesta complexitat, que és el que més trobem a la natura, la creativitat de la natura, els sistemes d'alta complexitat, la física no irreversible. Per tant, és a dir, tot aquest àmbit l'intueix, que això d'anar per aquí fa un gir, perquè evidentment ets inabastable per ell i encara ho és avui, no? Però penso que és bo remarcar-ho i fins i tot remarcar-ho com un autor tenint en compte les facultats de lletres i de ciències, no? És a dir, per dir, el primer dia de curs potser el que cal és llegir Torró, no? I després anem a veure què passa, no? Més que no pas llegir, més que no pas fer una història de la biologia dels inicis, potser el que val per situar la gent és ficar un autor que ens permeti obrir els fronts actuals, no? I és més, aprendre activament, no? Que seria el mateix que ell diu, és un procés viu. Ell ho diu amb un llenguatge a vegades molt planer, no? Per exemple, com cita aquí, no? aquest procés de transformació constant i vida, ell diu, paladejant un vi i trobem qualitats noves com més ens hi asseguem. I aquestes qualitats no són l'objecte, les portem a dintre en forma de sensacions i en percebre-les és quan les atribuïm a l'objecte. Aquí hi ha un treball interior. No? Ell ho diu molt simple i sembla que no t'estigui dient res, no? I un exemple és molt clar. Però jo penso que la idea de fons és més... té més calatge que no pas el que podia semblar. I en tot cas més calatge que el de l'Occidentors, que és un autor que jo també he estudiat i m'estimo, però penso que a la llarga les coses van resituant una miqueta al seu lloc. I per tant, tenim la percepció i la sensibilitat com a graus primers d'aquest procés de coneixement, començant amb les bases tròfiques, a la fam, com l'impuls que ens fa alimentar, perquè ens hem de alimentar-nos per mantenir la vida, però també per mantenir un equilibri, i per tant, la primera base, biològica, estrictament. Tenim un segon pas que ja no és biològic estrictament, no? Perquè hi ha una percepció, evidentment, el sistema viu, que som nosaltres, tenim uns sentits, tenim una manera de parlar, per tant, ens obrim al món, ens rebem estímuls, els interpretem, els fem servir, la sensibilitat i la percepció serien com dos camps, i això ens porta al tercer camp bàsic de la consciència, que seria la memòria, no? Que serà l'altre àmbit que caldrà llavors investigar, clar. És a dir, la percepció i la sensibilitat, tot aquest procés i aquest constant i aquesta dinàmica, com te resolen, no? On te van quedant plasmats, no? Doncs van quedant plasmats en la memòria, que seria aquest àmbit ampli, que si s'ajunten dos factors, els culturals d'una banda i els biològics de l'altra. Seria ja un àmbit mixt, és un àmbit que no és únicament biològic, ni únicament cultural, ni és intermig. És un àmbit que ja trobem els dos nivells que se solapen o s'influeixen mútuament, per dir-ho d'alguna manera. I llavors ell dirà que, clar, en l'ésser humà el que és integració de dades materials empíriques i de dades ideals i utòpiques. I aquesta integració, aquest encontre, aquesta especialització funcional és el procés de l'encaix de dos mons diferents d'entrada, que siguin el cultural d'una banda o el biològic d'altra, o de dues herències, no? Que avui diríem, diferents, una és la cultural i l'altra és la biològica, però dues herències vives, en tot cas, que rebem la consciència humana. Aquest seria ja un tercer estadi, no? L'últim estadi, que és el que va quedar els últims anys, no? Que s'ha dit que és el de l'art, i aquí ens va dir coses, però clar, ja no va tenir temps potser d'acabar de completar l'estadi de més amunt, que és el de l'art. Això seria una miqueta les relacions entre per què ell pensa que s'han de relacionar biologia i filosofia, fins a quin punt això va implicar un canvi substancial en la mirada de la gent de l'època i en el que ell havia rebut com a persona. I aleshores, un resum, potser una cita que resumeix això, seria: en la meva obra, els orígens del coneixement s'investiguen dues qüestions cabdals. Com sabem, per la mediació de les sensacions tròfiques, que hi ha quelcom que es nodreix? I com sabem, per la mediació dels sentits, que aquest quelcom és fora del nostre cos, com a cosa capaç de retornar a l'organisme el que li manca per nodrir-se? És a dir, com hi ha una retroalimentació, un procés de sortida, d'entrada, aquest és l'àmbit d'investigació que ens hem de seguir, des de la perspectiva de la Unió de Filosofia i Biologia. Perquè la vida intel·lectiva no comença amb les sensacions, degut amb el moviment. Això és una cosa que els neuròlegs avui ens ho venen com diuen: tota la meva percepció parteix d'uns patrons de moviment del cos, a partir d'aquí neix la ment. Doncs Torró ho va escriure fa uns quants anys, l'any 26. No, abans, perquè no tinc la data aquí. La vida intel·lectiva no comença amb les sensacions, degut amb el moviment. Les impulsions que ens mouen a reproduir les sensacions que ens avisen de la presència de les coses són, des del començament de la vida, desvetllades per una força que ens empeny vers el real, cegament al principi, intel·lectivament després, com a la cosa de trobar, sóc que les determina. Aquest seria potser un resum del seu obra i un resum de la seva vida. Per què ell es dedica al que es dedica? És a dir, primer, ho tenim de manera intuïtiva, rebem les coses sense saber-les a vegades, no només la vida infantil, sinó tota la vida, però el gran esforç de la vida és aconseguir que això sigui conscient i que això tingui repercussions en la vida. Sobre aquest punt, només dues qüestions. Avui, això se sol acceptar, aquesta visió global se sol acceptar bàsicament per tothom. Els més reduccionistes, fins i tot, com Dennett, parlen de dues intel·ligències en el cos humà, una intel·ligència viva i una intel·ligència de la ment, com intel·ligències diferents, una de biològica, que funciona el cos, i una de mental, que és la funció de la vida, que estarien relacionades. En el fons encara estan en el dualisme clàssic, però intentant salvar-lo d'alguna manera, no? Però jo diria que la ciència va per altres bandes i que entén que això està junt. Llavors hi ha la neurociència somàtica, que estudia tot el que és més el cos, i després la cognitiva, que estudia més la part cognitiva, no? Però sense separar-les. És a dir, són visions que jo penso que avui en dia no se separen i, per tant, que estem tirant a la visió de Torró, o amb coses que encaixen molt més amb Torró que amb Ors, per exemple, i que ens fan pensar més. I la mateixa idea d'intel·ligència que tenim avui en dia, no? Des de la biologia, no? L'intel·ligència humana neix perquè som animals de sang calenta, la qual cosa vol dir que no ens hem d'estar preocupant constantment de la nostra temperatura corporal. Això permet que el cervell creixi, permet sobretot el sorgiment de la neuroescorça, que és la part on hi hauria la seu, o el niu de la intel·ligència humana, dels mamífers, dels ocells, som els únics que tindríem intel·ligència tal com la definim nosaltres, i per tant és un procés que és gràcies a que hi ha un cos que no necessita mantenir la temperatura, que és de sang calenta, i per tant, si no, no hi hagués hagut intel·ligència. I l'intel·ligència és gràcies a que hi ha una neuroscorça que s'ha desenvolupat sobre un cervell per tots aquests factors, un procés evidentment llarg, que no puc entrar-hi. I llavors la discussió actual és aquesta, no? Llavors, a partir d'aquesta intel·ligència general, com lliguem les especialitzacions de la intel·ligència funcionals, que hi són tant en el cervell com en la intel·ligència, amb el seu funcionament global, perquè veiem que moltes funcions, és a dir, allò que estem dividits és mentida, no? El cervell està interconnectat i, per tant, malgrat l'especialització, hi ha un funcionament global, i això passa amb el cervell, passa amb el llenguatge, passa amb l'art, i penso passa amb els conceptes, no? I estem barallant-nos ara a un nivell diferent del Durro, quan estem barallant amb aquests mateixos conceptes. Aleshores, això seria per la vessant més científica, que és llarg, ja quan es publiquin i llegeixin les actes amb les cites potser serà més concret. Fet així és un vol d'ocell, perquè tampoc es tracta ja pues, final del matí. En l'aspecte filosòfic és el que deia abans. Jo penso que Durro va tenir la gran repercussió que seria l'aspecte pràctic, és a dir, que seria l'aspecte més epistemològic de Durro. L'aspecte pràctic, jo penso que el filòsof que el segueix més o que el reivindica seria Rudolf Llorenç. I això, segons la definició de Ferrater Mora. Potser Llorenç una mica inconscientment. Rudolf Llorenç era ocià en el començament de la seva vida i l'any 29 encara publica articles sobre l'aristocràcia de l'art i, evidentment, l'influència de les generacions catalanes és immensa. Ell ho era, noucentista, però hi ha un moment que va tocar de peus a terra, també políticament, perquè se'n va al Sucs, amb Esquerra Republicana, va donar les rebaixaires políticament, però també conceptualment, no? I aleshores l'any 37 fa aquest trencament amb l'Ors, no? Perquè l'Ors crea la ben plantada, que és aquesta Catalunya ideal, aquest símbol, i en Llorenç l'any 37 publica la ben nascuda, no? Que és la contraposició contrària. La ben plantada és un ideal que se'ns imposa des de dalt, la ben nascuda és un ideal, l'ideal femení de Catalunya nascut des de terra. Per tant, que ha viscut la llengua materna, que viu les emocions quotidianes, que és la música de cada dia, que es forma en la terra per després arribar a no saber-ho bon. Però en tot cas, que parteix de baix i no pas de dalt. Aquesta és la gran contraposició. L'Ors, sobre el llibre aquest, quan el va veure, l'Ors va assabentar-se de l'existència de la ben nascuda a la postguerra. La primera visita era una Franca del Penedès, que l'arxiver li va ensenyar el llibre, perquè clar, el llibre publicat l'any 37, i l'Ors després em fa referència dient un llibre publicat en Reus, es referència al manicomi de Reus, per un personatge que no sabia mucho. En realitat va ser un llibre editat de la Franca del Penedès, per unes edicions abans, ni l'any 37, ni Reus, ni res. Ell no en tenia res a veure, però l'única referència a la Vanguardia que em va fer va ser aquesta, i va dir com solia fer amb Durro, no? És a dir, feia una crítica de que no va per res, per tant, deixem-ho estar. I penso que aquest seria el punt de trencament, no?, de l'ocianisme amb Rudolf Llorenç. Trenca i tira cap a Durro. I moltes cites dels capítols que comencen amb cites de Durro. I quan parla de l'ensenyament, quan parla de la manera d'aprenentatge, de la llengua, de la sensibilitat, tots aquests aspectes estan funcionant totes aquestes teories de Durro en un àmbit pràctic, no? Llavors, la crítica al sistema educatiu, per tant, la reforma del sistema educatiu, ell dirà, abans teníem ases que sortien memoritzant moltes coses a les escoles i ara tenim ases que surten carregats de llibres però que no saben res més que vanitat, no? Per tant, tampoc hem aconseguit fer un gran salt en el nou sentisme del sistema educatiu. Si ens basem en altres coses, potser ho podrem fer. Llavors, jo penso que la vessant política de tot això, d'aquesta mirada diferent de l'ésser humà, la tindríem plasmada a la ben nascuda, un estudi que es podria fer curat, i més la ben nascuda és un problema, perquè cada edició que s'ha fet, els retorons, anava introduint, doncs, l'edició del 37 és d'una manera, la del 57 d'una altra, la del 58 d'una altra, i anava afegint capítols segons l'any que l'editava. Si no passa bé, l'any que a mi em sembla que era una edició crítica, per tant, potser podrem, a part de lingüísticament, podrem treure'n un cert entrellat conceptual, no?, que és important. I després el que va fer el Rudolf Llorenç són una sèrie de llibres que els va, evidentment poc coneguts avui en dia, algun d'ells. Moltes vegades el títol és és al revés del que havia dit l'Ors, no? L'Ors va fer la doctrina de la intel·ligència i en Rudolf Llorenç va fer la servidumbre de la intel·ligència, no? És a dir, sempre anava a la implantada, la ben nascuda. I a les formes de la vida catalana d'en Ferrater hi oposa com hem estat i com han estat i com som els catalans, no? I jo penso que té dos punts aquest projecte filosòfic del Rudolf Llorenç que són importants. El primer és oposar unes formes ideals de Ferreter a unes formes concretes, ell agafa cada episodi històric i diu, ens diem que som, tenim molt de seny, ens fica tot d'episodis històrics en què el seny català no es mostra per enlloc. Diuen que som molt formals, en tot episodis en què no som gens formals i tot el que és rauxa, ens equivoquem. Ens mostra tota la història de Catalunya al revés, no? I ens diu, potser ens fa mal veure-ho així, però potser ens hem d'entendre així per poder avançar. No? Per tant, fa aquesta visió, aquesta antropologia filosòfica de les idees catalanes, dient, potser ens estem enganyant, i el noucentisme, seguit per Ferreter i seguit posteriorment, ens està dient que som d'una manera que no som, no tenim ni continuïtat, ni tenim mesura, ni tenim seny, ni tenim res. Potser ha sigut al revés de la història, potser per entendre'ns avui hem d'entendre'ns que ha sigut al revés. I després fa un altre llibre que es va publicar a Buenos Aires, l'any 39 o el que sigui, en castellà, que per tant no ha tingut pràcticament una arribada, que era aquest, el Servidum de Grandeza de la Filosofia, l'Ors va fer el Grandeza i Servidum de la Filosofia, que ell va fer al revés, i ell diu d'entrada, jo començo l'història de la filosofia, ahir acabo l'història de la filosofia, on els altres comencen, amb els grecs. Llavors ell comença la història de la filosofia des del pensament arcaic fins als grecs. I aquest era un gran projecte filosòfic que va quedar estancat perquè la filosofia, ahir acabo l'història de la filosofia, on els altres comencen, amb els grecs. Llavors ell comença la història de la filosofia des del pensament arcaic fins als grecs. I aquest era un gran projecte filosòfic que va quedar estancat perquè quan va arribar a Venezuela, que és on va acabar l'exili, es va trobar que allà no hi havia universitat de filosofia, per tant només el poder fer uns quants anys i no es va poder dedicar a la feina. Però en el fons lliga amb Torrona. És a dir, el pensament, nosaltres a Occident estem acostumats a començar amb Grècia, no? Les grans idees gregues, l'estètica grega, l'ordre, la mesura. Diu, potser el que hem de fer per entendre el pensament humà és començar abans i acabar a Grècia. Perquè el pensament humà ja hi era, i el pensament filosòfic ja hi era, i la reflexió ja hi era. I per tant, potser el protopensament, està allà. I el que hem de fer primer és anar allà i després tornar a llegir-lo de darrere. No? Per tant, seria en certa manera el mateix gir que en Torró proposa la ciència, ell el proposaria la filosofia. No? És a dir, anem enrere i després ja tornarem a anar endavant. Però anem per tot pensament, perquè ara ens sembla que tot va començar en Grècia. No? L'ideal clàssic sembla que sigui l'ideal de veritat. Dius, no, ja n'hi havia abans d'ideals. No ens ho serveixen? O sí? Aquest seria, jo penso que des de l'aspecte pràctic aquests llibres, tots tres, ens enfoquen una, quan he de posar altres llibres de realitats de l'exili, per tant, quasi introbables, com els catalans i gent dissortada, en què analitza una cosa que passa en Torrón, que és que a Catalunya tenim grans figures importants, però no hem aconseguit, el que deia en Pla, aconseguir un sistema educatiu, aconseguir una projecció científica, en canvi tenim grans pintors com Dalí, tenim grans científics, tenim grans filòsofs, però tots estan com a separats, no? Ens hem aconseguit tots plegats i articular, contemporàniament no hem aconseguit articular tot aquest potencial, no? I per això diu els catalans, Catalunya poble dissortat, els catalans gent sortosa, no? Doncs de tots els casos, de dir, Catalunya en realitat com a nació té molts problemes com a cultura, però en canvi té grans individualitats que funcionen perfectament al món i que són exportables tot arreu. No? I això ho lligaria una mica amb Torró, però el que passa és una gran figura, que no s'ha quedat eclipsada, no? I ha quedat deixada de costat. I tot l'anàlisi d'en Roger Bartra, no? Sobre la melangia dels pobles, no? Les conseqüents, històricament, tot el que ens ha anat malament, al final s'acaba traduint en una melangia col·lectiva que no ens deixa acabar de funcionar, no? I potser això ens hauríem de llegir tots el llibre aquest d'en Bartra, a veure si realment aquestes dues coses les tenim una miqueta sobre encara. Esperem que aquest simposi serveixi per trencar una miqueta aquestes dinàmiques d'aquí. Bé, aleshores ell, a partir de Torrem en Torró, fa aquest aspecte, doncs, centra també en l'aspecte del, ja basat en aquestes idees generals o bàsiques, què vol dir pensar seriosament? Ell també s'ho planteja, per tant és filòsof, ell penso plenament què vol dir que pensem seriosament, allò que dèiem de l'epistemologia o metodologia, doncs ell també reflexiona sobre aquest tema i fa conferències, evidentment, perquè els científics no s'acostumen a que qualsevol cosa faci, sinó que també hem de tenir un rigor filosòfic que vol dir una perspectiva global d'allò que fan. I, bueno, no diré gran cosa, ell parla del dubte sistemàtic, que hem de constantment hem de dubtar, hem de saber que allò que fem no és definitiu, que allò ens funcionarà, que estem condicionats per tot el que tenim, per tant hem d'analitzar els conceptes, analitza això, no? I llavors ell dirà que la moral de la intel·ligència, el resum de tot aquest estudi que ell, les reflexions que ell fa sobre com hem de pensar, que no són importants, però no ens hi entenem, que ja portem una bona estona, es resum en que hi ha una moral de la intel·ligència, que dirà que el científic, el filòsof, la persona que es vol dedicar a fer coses de ciència té una moral de la intel·ligència. I aquesta moral no és cap altra que una disciplina experimental. o sigui, hi ha una moral, però aquesta moral és disciplina experimental. Això és, no, això també jo diria que tenc bastant amors. I després, jo volia parlar al final d'això, de la llengua, les llengües, ja ha sortit una mica de matí, he sortit jo també quatre comentaris. A mi em sembla interessant tot el que ell diu sobre el llenguatge, d'entrada perquè reivindica aquesta visió ecològica del llenguatge, no? O sigui, cada llenguatge és un salt qualitatiu, és una mirada sobre el món, és una cosa que hem de conservar, tant com els boscos, però d'alguna manera, perquè és una riquesa, perquè a més és la pluralitat de la vida. La vida mai és un procés que sigui lineal, sinó que és un procés que té catàstrofes, que té desviacions i que té atzar i que té moltes coses, i per tant és normal que hi hagi moltes llengües i que cada llengua vagi palpant el territori d'alguna manera. Per tant, ell defensa, a part que ell era catalanista, doncs hi ha aquesta visió més, aquesta reflexió més sistemàtica sobre la llengua o les llengües, no? Que jo penso que també encaixen amb el que diuen els lingüistes, per tant no hi ha res a dir. I després la visió que té ell de com hem d'estudiar el llenguatge aquest, llavors, no? Perquè ell, clar, ell té aquesta visió, però ell també té unes conclusions científiques, ell deia, però llavors això, per tant, vol dir que el llenguatge l'hem de mirar d'alguna manera, hem de mirar-lo, l'hem d'entendre, però hem d'analitzar els prejudicis que conté, hem d'analitzar com cada concepte té unes coses incrustades i no unes altres, hem de veure com un procés viu, com s'ha transformat, com un concepte ja no ens val. És a dir, per tant, ell, llavors, ve el científic. Primer hi ha l'home, no?, que viu la llengua materna, que viu la diversitat, i després ve el científic que diu, bé, tot això té unes conseqüències. Unes conseqüències vol dir que no hem de ser passius en la recepció del llenguatge ni en el seu coneixement d'aquest llenguatge, no?, sinó que també l'hem de comprendre bé. Ell dirà, per a comprendre bé com la paraula és una necessitat de l'esperit, o sigui, el llenguatge és una necessitat que tenim nosaltres, però l'hem d'entendre, evidentment, cal recordar com intervé en l'organització de l'intel·ligència. És a dir, l'estudi acurat del llenguatge i de com funciona i de cada concepte i de com s'ha formatjat al cap dels anys és imprescindible per conèixer l'altre aspecte que ens faltava a la consciència, l'aspecte merament cultural, el lingüístic, l'artístic. Per tant, tampoc podem descabellar-nos aquí. Hem de tenir en compte que això, que el llenguatge també conté tot un procés històric a darrere seu, un temps d'evolució que l'ha anat gestant, i per tant, per entendre el llenguatge també hem d'estudiar això. I per entendre la consciència és un tercer àmbit d'estudi que se'ns afegeix. En tenim el bàsic, el del mig, tenim la consciència, i en tenim un que ja no és ben bé ni biològic ni cultural, que és cultural, que és el llenguatge, que és l'art, seria l'altre àmbit, no? Tots ells estan relligats, però ell deixa molt clars els diferents àmbits d'investigació que tenim davant nostre per entendre tota aquesta complexitat. I pràcticament res més, deixarem més o menys aquí. Jo penso que llegir activament a Torró, que és una cosa que he intentat fer jo, és entendre això, no? Com a partir d'ell ens permet centrar la nostra mirada, també avui en dia, ens permet entendre el que passa i ens permet enfrontar-nos amb la complexitat de la vida i amb els sistemes complexos en els quals ens estem movent políticament, lingüísticament i biològicament, no? I aleshores, aquest crit i el crit del rigor els hem de tenir, jo penso, sempre a sobre la taula, ben clars, i també tota la seva vida, que jo penso que és apassionant, la seva vida, no? La biografia que més es pot explicar i es pot novel·lar i pot tenir, penso, coses molt curioses, i ara ens faltava que tingués fills i tot plegat, i el tindríem complet. Doncs, en principi, res més, ho deixarem aquí i quan tinc el prescrit ja estarà una miqueta més concretat.
Moltes gràcies.